l'Infovespre.
Comencem i ho fem amb els titulars. Avui començarem parlant de la visita que ha fet aquest migdia al Museu del Turisme el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono. Bono també ha fet una bona valoració de la temporada turística tant pel volum d'estrangers que han vingut a Catalunya com sobretot pels ingressos que això ha comportat. Aquest cap de setmana l'associació BlenderCat de Calella fa un taller per aprendre a crear un món en 3D i veure'l a través del mòbil i unes ulleres. D'aquí a mitja hora, a les 8, Esquerra Republicana presenta al seu local el llibre Executada i demà a les 7 del matí farà el tradicional homenatge a Lluís Companys. I en esports comentarem que diumenge es fa la segona marxa popular de la policia de Calella en guany a benefici de la Fundació Vicenç Ferrer. Repassarem també l'agenda esportiva que no inclou un míting d'atletisme perquè s'ha suspès per les pluges d'aquests dies. Doncs comencem. El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha visitat el Museu del Turisme de Calella.
Bono ha dit que ha estat una visita extraordinàriament interessant, ja que el motor és un lloc on es pot veure i entendre l'evolució del turisme i els factors que l'han condicionat.
Valoro el turisme com un fenomen que va més enllà de lo purament econòmic, sinó com un element social que ha transformat les nostres societats en aquests darrers 60-70 anys i, per tant, trobar un espai on tot això genera discurs i s'explica, doncs és molt agradable. Aquesta imatge del turisme com un fenomen generalitzat, socialment extès, amb la idea de l'oci democratitzat, té aquest recorregut. De fet, abans el turisme només estava en mans de molt pocs, afortunadament, que el podien gaudir. A partir d'aquesta època s'ha començat a generalitzar, sobretot quan la gent comença a tindre també vacances pagades, que és el gran element impulsor del fenomen turístic, no? Per tant, és especialment bonic veure tota aquesta evolució.
Més enllà d'aquesta visita a l'equipament, Octavi Bono ha fet valoració de la temporada turística a Catalunya, de la qual n'està molt satisfet, sobretot pel volum d'ingressos que han deixat al país els turistes que ens han visitat a l'estiu.
Des de la Direcció General fem una atenció molt especial a l'efecte del sector en tant que generador de riquesa, generador d'ocupació, generador d'oportunitats. I hem crescut un 3,2% en ingressos i això ens congratula. També hem crescut en visitants i està bé. Però sobretot hem de posar l'atenció en aquest efecte motor del conjunt de la nostra economia i en aquest cas enguany ha estat un any de xifres rècord.
Octavi Bono ha comentat que la setmana que ve Catalunya serà present a la Fira de Turisme d'Àsia. A Singapur hi es mostraran diferents mostres de cultura catalana, com per exemple una actuació de Castells dels Minyons de Terrassa, que són la colla que cada any dona a Calella el títol de plaça de nou per festa major.
Bono ha estat acompanyat per l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, també per diversos regidors de l'Ajuntament i també pels presidents de l'Associació Turística de Calella i el del Gremi d'Hoteleria del Maresme.
Candini ha destacat que la visita de Bono a Calella és una primera presa de contacte per tal que pugui conèixer de primera mà la feina que està fent el consistori en matèria turística.
Que havíem d'explicar quines eren les nostres propostes, quines són els nostres elements estratègics importants de cara al model turístic. Un dels elements, no l'únic, però un dels models diferents, sobretot perquè és singular, és el Museu del Turisme, no? I per tant, d'aquí que ara li estem explicant doncs, el que representa, la quantitat d'informació que existeix aquí, que està doncs, abocada des de tota la informació que ens fa arribar a l'Organització Mundial del Turisme, com tot el patrimoni cultural que ens aboca la pròpia UNESCO i, per tant, conduir-lo, no? Ensenyar-li totes aquestes dependències com un element singular que en el conjunt del país no ho trobarà.
Candini ha explicat que el director general de Turisme de la Generalitat ha pogut intercanviar impressions amb els representants de l'Associació Turística de Calella i del Gremi d'Hoteleria del Maresme. L'alcaldessa també ha recordat que, malgrat tenir més de 60 anys d'experiència en el fet turística, mai es pot abaixar la guàrdia.
Per tant, necessitem de manera molt especial no donar-nos per complaguts, malgrat que portem una història llarga com a municipi turístic, sinó que hem d'anar aprenent, hem d'anar insistint, hem d'anar corregint allò que no funciona i millorar aspectes nous i, per tant, en tot cas, intentar que, a la mesura en què pugui ser possible, sentir-nos acompanyats per part de la Direcció General que hi encapçala.
La visita s'ha fet aquest migdia a les instal·lacions del Museu del Turisme, que just ahir estaven una mica inundades per les fortes pluges del dimecres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim endavant a l'Infovespre. Aquest cap de setmana, tant demà, dia 15, com també el diumenge, dia 16 d'octubre, es celebrarà la 12a edició del taller BlenderCAD.
Aquest taller està dedicat a la realitat virtual, amb ulleres 3D per crear mons virtuals a través del telèfon mòbil. L'impartirà Isaac de Palau, fundador de la web de Roblox.net. És un taller per a principiants i Marcel Mora, de l'entitat organitzadora, ha comentat que és el que s'hi podrà aprendre a fer.
Bàsicament el que expliquem és com a través del teu mòbil el podem connectar amb un cable a l'ordinador portàtil i tu des de l'ordinador crees el teu món virtual, és a dir, un escenari fictici, i amb unes ulleres de cartró, diguéssim, penges el teu mòbil i pots veure el que tu has creat a l'ordinador. És una manera diferent de veure el que tu veus en una pantalla, no sé si m'explico. És a dir, hi ha el portàtil que el veus com si fos una pantalla plana, però a través d'aquest sistema del 3D el que fas és que quan mous el cap a esquerra i a dreta interactues amb un món com si fos de 360 graus, és a dir, que és el propi personatge que es mou dintre l'escenari aquest virtual.
El taller tindrà lloc a l'Ajuntament Vell de 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre. Hi pot anar qualsevol usuari i es dividirà en un dia més aviat teòric i un altre de més aviat pràctic.
Està obert a tothom. A partir dels 14 anys, és un taller per principiants, òbviament. Expliquem les bases, és a dir, els inicis de com connectar el mòbil a l'ordinador, el teu propi portàtil. I el que fem és una primera sessió d'aquesta connexió entre el mòbil i el portàtil, com s'ha de fer, com has d'activar el mòbil, i una segona sessió, que seria el diumenge, que és com modelar en 3D, com fer escenaris virtuals, com fer coses bàsiques, com per exemple doncs, posar una taula, una cadira, el que sigui, que a l'hora de connectar-ho a través del mòbil doncs, tu puguis caminar i topar amb aquesta cadira o tocar aquesta taula, etcètera, etcètera. Vull dir, són dos dies, un en què programem perquè el mòbil interactuï amb l'ordinador i el segon perquè juguis una mica i t'impliquis, diguéssim, en aquest món virtual.
Les inscripcions es poden fer a www.blendercat.org i al telèfon 658 058 782.
I aquest cap de setmana, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calella organitza dues activitats. Com saben, demà dissabte Santa Teresa i farà 76 anys que l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys, va ser executat pel franquisme.
Per commemorar-ho, a la vigília del dia de l'afusellament de Companys, Esquerra farà la presentació del llibre Executada, escrit per Emili Ferrando i que explica la vida de Carme Claramunt, l'única dona resident a Badalona que va ser afusellada pel règim de Franco. La presentació del llibre es farà avui, 14 d'octubre, a les 8 del vespre, al local d'Esquerra, al carrer Sant Josep, número 10.
I com cada any, el dia 15 d'octubre, és a dir, demà, de bon matí, concretament a les 7, militants i simpatitzants d'Esquerra es trobaran davant de la piscina municipal i tot seguit faran un acte d'homenatge i ofrena floral davant el monument a Lluís Companys de Calella.
Les dues activitats es fan sota el paraigua de Fem Memòria, Construïm República, que organitza el Partit Independentista.
I seguim parlant de més activitats previstes de cara a aquests propers dies. Per exemple, aquest dissabte, demà, comença la tercera setmana de l'Oktoberfest i també amb la tercera setmana finalitza el mes de la cervesa.
Demà a les 5 de la tarda a la Riera Capaspre es donarà inici a la desfilada de les bandes participants a la tercera setmana de l'Oktoberfest, procedents d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Noruega i Suècia. L'itinerari començarà per Riera Capaspre i continuarà per carrer Jovara, carrer Indústria i carrer de l'Església. Després arribarà a plaça de l'Ajuntament pel carrer Riera i acabarà a plaça Espanya. A les 9 de la nit, a la Carpa, es farà la presentació i benvinguda de les bandes de la tercera setmana, com també el lliurament de plaques commemoratives. Les actuacions seran fins a les 2 de la matinada.
L'horari per al diumenge serà de 4 a 8 del vespre a la plaça de l'Església per les actuacions de les bandes i de 7 a 1 de la matinada les actuacions a la Carpa. En canvi, de dilluns a dijous, les actuacions de les bandes seran de 4 a 8 del vespre a la plaça de l'Església i de 8 a 1 hi haurà actuacions a la Carpa. El divendres, de 8 a 2, a la Carpa serà l'últim dia de les actuacions de les bandes participants i fi de l'Oktoberfest. Més qüestions. Aquest proper diumenge se celebra la segona marxa popular de la policia local de Calella, una prova esportiva assequible a tots els públics i que té un rerefons solidari, ja que tot el que es recapti a través de les inscripcions, que són de 10 euros per dorsal, es destinaran a projectes d'accés al servei de traumatologia i ortopèdia de l'Hospital de Batalapalli, a la Fundació Vicenç Ferrer, a la Índia. N'ha parlat el nostre company Emili Pacheco amb Raquel Sabater.
Aquest proper diumenge se celebra la segona marxa popular de la policia local de Calella, una prova esportiva assequible a tots els públics i que té un rerefons solidari, ja que el que es recapti a través de les inscripcions, que són de 10 euros per dorsal, es destinaran a finançar part del projecte d'accés al servei de traumatologia i ortopèdia de l'Hospital de Batalapali de la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia. Avui en volem parlar, conèixer els detalls d'aquest gran projecte, i ho fem amb la Raquel Sabater, que és la responsable del Departament de Relacions amb els grans donants d'aquesta fundació, de la Fundació Vicente Ferrer. Raquel, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, Emili. Moltes gràcies.
Un gran projecte aquest que implica moltes parts i que, de fet, amb el que recapti aquest diumenge en aquesta cursa solidària, es destinaran una part d'aquests diners a aquest projecte, oi? Perquè és un projecte bastant gran.
Doncs sí, la veritat, abans que res volíem donar les gràcies per aquesta iniciativa popular, gràcies al recolzament de la nostra delegada allà a Calella, de la Isabel, i evidentment a la policia local per involucrar-se en aquesta iniciativa. Doncs sí, els diners es destinaran, tot el que reculli amb les entrades, es destinaran al projecte de traumatologia que hem posat en marxa la Fundació Vicent Ferrer. És un projecte que contribueix a millorar la qualitat de vida de la població que tenen discapacitats físiques o mobilitats reduïdes. Aquestes persones afectades pot ser per diversos motius, des de perquè s'han vist afectats per la polio, per algun accident en el camp, o fins i tot per alguna infecció mal curada o per alguna picada d'algun insecte, d'un escorpí, per exemple, o una serp.
I parlem de l'abast. A quanta gent ajudarà o ja està ajudant aquest projecte?
Doncs mira, aquest projecte està previst que pugui atendre un total de 9.000 persones durant 12 mesos, incloïdats en els serveis ambulatoris com les cirurgies o els ingressos hospitalaris. En principi calculem que que assistirem a unes 7.000 persones de traumatologia i ortopèdia, 500 pacients seran sotmesos a alguna cirurgia, entre d'ells 150 seran persones amb discapacitat física que seleccionarem prèviament, amb 50 campanyes de detecció de persones amb discapacitat física, una selecció que es farà entre les aldees, que li diem screening camps. Durant aquest període és probable que sigui que en alguns casos, entre 10 o 20, sigui necessari que el referem a altres hospitals fora del districte d'Entrepurs o inclús a d'altres estats. I 1.500 nous participants assistiran als 4 tallers d'ortopèdia i rehabilitació que tenim situats a Caliandur, Codero, Batalapali i Cadiri. I seran subministrades i reparades mesures de recolzament i apoi i mobilitat com com crosses, cadires de rodes, etc.
És important també aquest aspecte, no? O sigui que, a més, el projecte també inclou el material i fins i tot crec que la formació també del personal sanitari d'aquest hospital, no? De Batalapali.
Exacte. Tot això va molt de la mà, Emili, saps? Nosaltres sempre treballem d'una manera molt transversal a la Fundació, no? Tant encarant els problemes i les necessitats en si i després el que és tot el tema de la formació i el tema de l'impacte en les persones, no? I així podríem dir que com a impacte directe serien les persones amb discapacitat física que identifiquem o els pacients ambulatoris de la unitat de traumatologia. I com a impacte directe serien els pares i les mares i tots els familiars de les persones que atendrem, el propi personal de la unitat de traumatologia, els tècnics polivalents que tenim en els 4 tallers que us he esmentat i fins i tot els organitzadors dels grups de treball de sector de les persones amb discapacitat de la Fundació. Una mica amb aquests dos enfoques seria.
Molt bé. I a més també xifres que doneu una mica com a justificació del per què aquest projecte que desenvolupeu són xifres preocupants, no? O sigui, hi ha una gran part de la població que té una discapacitat a la Índia, no? I han de conviure amb això d'una manera amb una realitat molt dura, no? O sigui, que no és precisament favorable.
Doncs sí, saps què passa, Emili? Que si ja és complicat néixer amb una discapacitat física, si ho contextualitzes en el marc de la Índia encara ho és més, no? I si encara fem una volta més de tuerca i a més ho posem que siguin dones o nenes en aquest cas, encara és més complicat, no? Perquè es fa molt dur, no? Heu de pensar que fa pràcticament 10 o 12 anys a Índia els propis pares que tenien nanos que els naixien amb una discapacitat física o psíquica, els llançaven els propis pares, els llançaven als pous. I la Fundació demana una mica de la desesperança, no?, de veure com podrien sortir-se d'una situació així. Aleshores, a través del treball de la Fundació, que com us dic, és un treball molt transversal i molt començant des del teixit de dins de les famílies, dels nanos quan són petits, inculcar valors de tot això a les escoles i tot això, doncs a través d'això hem aconseguit que canviar la mentalitat i canviar una mica la percepció, no?, i el grau aquest de desesperança que pugui portar uns propis pares a tenir aquest comportament. I ara les xifres són molt encoratjadores. Si em permets, Emili, jo crec que per reflexionar una mica tot l'esperit d'aquest projecte i el que pot significar, tenim el testimoni d'una noia que ara en aquest moment té 30, aviam, es diu Lakshmi Devi, ara en aquest moment té 32 anys. La primera vegada que va entrar al quiròfan va entrar-hi amb 12 anys perquè ella tenia una mobilitat molt, molt reduïda en les cames, val? Llavors, ella va entrar tot esperançada i quan li van treure les esquelloles va veure que continuava sense poder-se moure, no? Llavors, ella sempre comenta que recorda molt detall el dia que un treballador de la Fundació va entrar a casa seva i la va pujar a l'espatlla, a ombros, i li va dir que se la duia a una reunió del treball de persones amb discapacitat del poble. La Lakshmi Devi diu, pràcticament em va obligar, i diu que les primeres trobades els va passar en silenci i asseguda en una cantonada, però que a poc es va decidir a involucrar-se, no? I de seguida se'n va donar compte que ell no era l'única persona que tenia problemes, no?, i que podia donar-los la volta, no? I a partir d'aquí la Fundació li va facilitar un tricicle que encara en el dia d'avui utilitza com a mitjà de transport. Ella recolza amb el tricicle i apoya les seves cames al tricicle i s'impulsa amb els braços. I aquesta dona pues, és un exemple de tot el que significa, no?, tots aquests projectes que fem a la Fundació, amb el tema també de les pròtesis, d'operacions que ara fem a temps, no com anar a la Lakshmi Devi, que se la va operar amb 12 anys quan la seva lesió ja era irreversible. I aquesta dona doncs, ara té un quiosc on va començar amb un quiosc petitó, on venia pues, petites dolços i xutxeries, i a partir d'aquí va començar a desenvolupar-se i més tard, amb un préstam que li va fer la Fundació, ha pogut construir un quiosc més gran al costat de casa seva, estàtic, un quiosc al costat de casa seva, en ple centre del poble. I ara és una empresària que tira endavant, que manté perfectament a la seva família i que a més rep una pensió mensual del govern que li permet viure pues molt bé i sobretot haver recuperat la dignitat i la il·lusió de viure, no?
Són
una mica del que es tracta, no?
Petites grans històries que també són possibles gràcies a la vostra primera ajuda per després també que puguin desenvolupar, com dius tu, no?, una vida digna.
Exacte. Uh-huh. I perdona, deixa'm que et matitzi, Emili, que sí. El tema també de la discapacitat pensa que estigmatitza molt, no?, perquè quan els pares, ja et dic, al principi inclús assassinaven les pròpies criatures amb la desesperança, però també era impensable que poguessin estudiar, no?, i que pues pel tema de la discapacitat ho veien impossible i la situació econòmica de la família ho dificultava. I arrel de tot això nosaltres hem revertit això, no?, també pues, que una persona amb discapacitat té exactament el mateix dret a poder-se desenvolupar com a persona i també a poder tenir una formació i assistir a l'escola, saps?
Sí, doncs queda clar. I abans d'acabar també de manera molt breu, hem de dir que aquest és un projecte que treballa per la integració, per l'ajuda a les persones discapacitades, però que la Fundació no ho fa ara de manera puntual, sinó que ja des de l'any 87 la Fundació Vicente Ferrer fa tasques d'ajuda a persones amb discapacitat.
Exacte, sí. És un projecte de llarg recorregut, exacte.
Doncs avui l'hem conegut en conversa amb la Raquel Sabater, que és la responsable del Departament de Relacions amb els grans donants de la Fundació Vicente Ferrer. Raquel, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i novament repetir que tot aquest suport a nivell d'iniciatives populars i a nivell particular són fonamentals per a nosaltres i la Fundació tira endavant gràcies a persones com vosaltres.
sintonia que ens indica que és temps per als esports. Hem començat ja a parlar-ne, en certa manera, amb aquesta segona marxa popular de la policia, però ara hi entrem de ple perquè avui és divendres i repassem l'agenda esportiva de cara al cap de setmana i ho fem amb el nostre cap d'esports, Salvador Itxart.
Arriba un altre cap de setmana amb un munt de compromisos pels nostres equips. Després d'una jornada de descans, el club de futbol Calella torna a la competició. Els de Joan Freixer jugaran el dissabte a les 7 de la tarda al camp del Dosrius. Els nostres han guanyat l'únic partit que han disputat, mentre que els nostres rivals han perdut l'únic partit que han jugat. L'entrenador calellenc, Joan Freixer, ens explica com veu aquest encontre.
Venim de dues setmanes d'haver treballat i entrenat. Llàstima, la setmana passada no poguéssim jugar, ja que la Leia es va retirar. I bé, la veritat és que contents perquè ara ja tenim la plantilla completa entrenant, tot i que aquesta setmana tindrem una baixa a la porteria, que és significativa, però bueno, la plantilla és llarga, tenim dos juvenils i si cal, doncs això, complementarem amb els juvenils el tema de la porteria. Per altra banda, el Dosrius ve de caure golejant 9-1, però bé, si analitzes el resultat en si, doncs clar, no trauràs gaires conclusions, però sí que és cert que fins a la mitja part anaven 0-0. Per tant, serà, jo crec, un rival molt similar a l'any amunt. Si aconseguim materialitzar les ocasions que puguem tenir des del principi, el partit pot ser més tranquil i, si no, serà un partit realment molt dur i se'ns farà molt llarg.
En handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella jugarà la tercera jornada de Lliga a casa amb el clar objectiu de seguir imbatuts. El rival serà la Roca, diumenge a les 7 de la tarda. Els de Salva Puig són segons amb dos partits guanyats. Els vallesans han perdut els dos partits que han disputat. Pel que fa al bàsquet, els nois del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Vall jugaran dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Col·legi Cultural Badalona. Els de Paco García i Àlex Muñoz volen seguir la bona ratxa de resultats que els ha portat a la tercera posició, amb tres victòries seguides i una derrota. Els badalonins tenen dues victòries i dues derrotes. L'entrenador Paco García té clar que aquesta pròxima jornada tindran un altre partit molt dur.
Anem al camp d'un altre equip de Badalona, el Cultural Badalonès, que és un equip que té un perfil pràcticament calcat aquest. Base que domina molt bé el ritme, que és capaç de generar molt de joc, que anota fàcilment, interiors que potser no tenen la qualitat que té, per exemple, el nostre interior o els nostres interiors, però gent alta, gent grossa, que saben defensar, que rebotegen molt bé, que tenen molt d'ofici i, en definitiva, s'espera un altre partit duríssim.
Seguim en bàsquet, però ara parlem de les noies. Les calellenques porten dues derrotes seguides. Aquest cap de setmana afronten el partit contra el Masnou amb l'objectiu de ser més regulars i poder trencar aquesta mala ratxa. L'entrenador Jordi Fierres espera que les seves jugadores facin un pas endavant.
El partit amb el Masnou crec que és l'oportunitat perfecta per tornar al camí de les victòries, amb un rival que ja coneixem, que pel seu estil de joc ens pot anar molt bé, i que les jugadores facin aquest petit canvi de mentalitat i s'agafin els partits amb menys pressió i puguem disfrutar, i llavors serà quan realment l'atac flueixi molt més, puguem anotar moltes més cistelles i a partir d'aquí la gran defensa que normalment tenim doncs sigui ferma durant 40 minuts.
Aquest partit es jugarà diumenge a les 4 de la tarda al pavelló calellenc. En tenis taula, doble jornada de Lliga a Calella per les noies del Surís. El primer partit el jugaran dissabte a les 10 del matí contra el Vic. A la tarda jugaran contra el Priego a les 5 de la tarda. Les nostres tenen el dubte de Sofia Zhuangzhang, que va patir una lesió a l'esquena la setmana passada a Praga. Pel que fa als nois del Termotur Calella, després de la dolorosa derrota de la setmana passada contra el Mataró, es volen retrobar amb la victòria en el partit que els enfrontarà a la Laguna. L'encontre jugarà diumenge a les 11 del matí a Calella. I el Club Patí Calella, per la seva banda, celebra el primer festival de patinatge artístic de Calella. El festival començarà a les 6 de la tarda de dissabte a la zona esportiva de la Muntanyeta.
I per tancar els esports, comentar que el mal temps ha fet ajornar la celebració del primer míting de promoció de l'atletisme.
Estava previst per aquest dissabte, però finalment no es podrà fer, ja que les pluges caigudes a les últimes hores han deixat impracticables les pistes de la Muntanyeta.
Els membres del Club Atletisme Calella han anunciat una nova data per a la celebració d'aquesta prova esportiva. Serà el dissabte 29 d'octubre.
La celebració d'aquesta prova havia de coincidir amb la quarta i última jornada del trofeu promoció que organitza la Federació Catalana d'Atletisme.
I ara sí que acabem l'informatiu, donem pas a la previsió del temps.
Seguim pendents de l'alerta a properes pluges intenses amb la possibilitat de calamar-se en la zona nord de la comarca del Maresme, però sembla que a partir d'aquí s'estabilitzen les pluges d'aquests darrers dies i per això demà podrem gaudir d'un dissabte de sol, però diumenge no ens esperen pluges, però sí un dia més ennuvolat.
Doncs fins aquí l'Infovespre d'avui, divendres, dia 14 d'octubre. Trobaran més informació, com ja saben, a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat, també a les xarxes socials Facebook i Twitter. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana.
Més informació a www.radiocalella.cat.